Bon dia, són les 8. Arrenquem aquí al matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 8 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona estan a 1 grau sota 0. A Tarragona tenen 8 graus. A Lleida, 0 graus. 2 sota 0 a Puigcerdà. 2 sota 0 també a Vic. Ja veieu en general que tenim un matí fred, que hi ha també boires cap a l'interior, però que abans del migdia s'hauran aixecat. De fet, en general, avui farà sol i serà una setmana tranquil·la. Ara us ho explicarem. Avui és dilluns 13 de desembre.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca amb tres protagonistes. El primer, evidentment, és l'Albert Benaja. Centra tota l'atenció i la repulsa aquest cap de setmana. Vagi per endavant la presumpció d'innocència, per descomptat, però també, i amb tota la força, el suport a les víctimes, a les desenes que han fet el pas des que el diari Ara va destapar els presumptes abusos de Benaiges. Quanta indefensió en la infància, quanta valentia els que ara denuncien que la investigació sigui al màxim decorada i que si realment Benaiges és culpable, la llei s'apliqui com pertoca i amb totes les garanties. Però igual d'important és que la justícia sàpiga que el seu ha de ser un procés, si cal, de reparació i que no s'hi val a revictimitzar les víctimes i a fer-les passar innecessàriament per un calvari que d'això ja n'hem d'haver après. La segona protagonista serà la Pilar Polo. És psicòloga i responsable de relacions institucionals de la Fundació Vicky Bernadet. Amb ella volem parlar de tot el que torna a aflorar a partir d'aquest cas Benaiges, de la debilitat dels menors, de la impunitat amb què sovint són abusats, de com d'important seria acompanyar-los en moments així, de com d'important és que ara no se sentin sols quan tocarà denunciar i reviure, de què falla en el nostre sistema escolar i de protecció i d'allò que sovint fa més por de preguntar-nos si realment podem aturar i evitar aquestes situacions. Quant de dolor, quanta impotència i quan, què hi hauríem pogut fer, que ha d'estar sentint i preguntant-se molta gent avui. I des d'aquí també una llança en favor del periodisme. Per cert, i l'aplaudiment una altra vegada a l'Albert Llimós, que és el company que ha tret aquest cas a la llum del diari Ara. Si m'ho permeteu, aquesta, la dels abusos, sí que és una foscor de les negres de veritat i de les que més llum necessita. I finalment, els professionals sanitaris. Ara us ho explicarem, però Catalunya torna a tenir més de 1.000 ingressats per coronavirus. A les UCI n'hi ha més de 200. Fa només 3 setmanes dèiem que Europa estava en plena onada, que nosaltres no, que no sabíem si arribaria, que si teníem un índex de vacunació molt més elevat. Mira, no diré que tot plegat ha quedat en paper mullat, però 3 setmanes després els CAP tornen a estar saturats, els hospitals calen plantes extra d'hospitalització Covid, i a aquest ritme, en menys de 3 setmanes, tindrem 300 ingressats a les UCI. Fins a la vacuna, 1.000 ingressats a planta i 300 persones a l'UCI era motiu de restriccions importants perquè en joc hi estava el sistema de salut. Potser vam viure tant de temps en restriccions que ara, vacunats com estem i amb els CAPs traient fum, resulta que les autoritats continuen fiant-ho tot a la vacuna, al passaport Covid i, per cert, a demanar que no fem sopars de Nadal, però res més. Ja hi ha metges que es pregunten per què no prenem alguna mesura extra, per què no tornem, per exemple, a permetre que es tensioni perquè sí el sistema. Tot plegat fa olor a intentem salvar el Nadal. Els metges, alguns, comencen a reclamar més mesures. De moment, avui el govern presentarà una campanya amb el Gremi de Restauració per fomentar l'ús dels bars i dels restaurants. Sembla el món al revés. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia. Quin temps ha de fer avui?
Hola, Pol, bon dia. La setmana comença amb un temps bastant tranquil, amb sol a la bona part de Catalunya, quan surti, evidentment, i aquest sol farà que l'ambient sigui agradable al centre del dia, tot i que, això sí, avui les temperatures baixen una mica respecte a les d'ahir. Atenció també a les boires que tenim ara mateix a punts de l'interior, que a poc han d'anar desapareixent. També quedaran alguns núvols al llarg de la jornada a punts de les comarques de l'interior, on la boira s'aixecarà, però no acabarà de desaparèixer del tot. I també tindrem alguns núvols cap a la costa sud de Barcelona, costa de Tarragona, però vaja, que en cap cas donaran precipitacions. Les temperatures, com dèiem, seran més suaus al centre de la jornada, tot i que un pèl més baixes que les d'ahir. Ara al matí, però, ens hem d'abrigar i força perquè fa fred. Demà, un temps molt semblant al d'avui, però demà amb temperatures diurnes una miqueta més altes. Demà també un dia amb sol, amb boires a l'interior a primeres hores del matí, més denses cap a les comarques del Pla de Lleida, i a la resta un ambient força solellat i amb aquestes temperatures que demà al centre del dia tornaran a pujar.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps, sapiguem també ara què us trobareu si esteu al volant o si heu d'agafar el cotxe. Anem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora tenim ja formades retencions de la majoria d'entrades de Barcelona per l'AP7. Són 4 quilòmetres de retencions per sentit a l'altura de Barberà del Vallès. També en 3 quilòmetres de retencions en sentit sud al tram de Montmeló i ben a prop també a Parets del Vallès. Hi ha 3 quilòmetres de retencions en els dos sentits de la marxa per la C-17. També hi ha molta congestió ja per la B-23. Són 6 quilòmetres des del Papiol fins a Sant Feliu, també amb 4 quilòmetres més fins a Esplugues, o per l'autovia 2, també amb retencions de 10 quilòmetres entre Pallejà i Cornellà de Llobregat. També per la C-16 són 3 quilòmetres de retencions per entrar als túnels de Vallvidrera. Tot això, com sempre, en sentit Barcelona. I pel que fa a les rondes, també ja porten molta congestió en els dos sentits de la marxa, sobretot amb aturades en sentit Llobregat, tant a la B20 com a la B10. I avui, un dia més, també hi ha afectacions a causa de les nevades a la Pirineu, la C-28, que continua tallada al port de la Bonaigua per risc d'allaus, i també és obligatori l'ús de cadenes a la BB-4031 des de Castellar de Nuc fins a la Molina. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 6 minuts i mig del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest dilluns.
Al matí, a Ràdio Estel.
Catalunya supera els 1.000 pacients ingressats als hospitals per Covid i a les UCI ja més de 200 ingressats. Molts no estan vacunats. Els experts alerten que les dades empitjoraran els pròxims dies, que es començaran a detectar també els positius infectats durant el pont de la Puríssima. Salut reforça la vacunació amb dos camions que es mouran per diferents punts del territori per posar vacunes sense cita prèvia. També s'insisteix a les persones d'entre 60 i 69 anys que es posin la tercera dosi per fer front amb més seguretat a aquesta sisena onada. I avui sabrem quan es pot començar a demanar hora per vacunar els nens de 5 a 11 anys. Aquest dilluns arribaran 234.000 vacunes pediàtriques a Catalunya que es començaran a administrar aquest dimecres. El Departament de Drets Socials ha obert una investigació per analitzar una adopció internacional i uns acolliments demanats per Albert Benaiges als anys 90. El Departament ha confirmat que l'adopció internacional se li va concedir, però que es desconeix si finalment va acollir també algun menor. Als Estats Units, els equips d'emergència continuen buscant supervivents després dels tornados que han arrasat diverses ciutats. El president nord-americà Joe Biden promet que l'ajuda arribarà a tots els estats per fer front a les destrosses. A casa nostra, 1.000 de persones es manifesten a Barcelona per demanar al govern espanyol que la situació econòmica no es tradueixi en noves retallades per culpa de la pandèmia. La manifestació va ser convocada pels sindicats majoritaris. Aquest dilluns la llum marcarà el tercer dia més car de la història amb un preu de 268 euros al megawatt hora. Europa anunciarà ara sí una compra de gas conjunta per contenir el preu de la llum. La mesura haurà de ser avalada pels estats. I el Barça, més lluny del Madrid, que consolida el seu lideratge. Els blancs guanyen 2-0 l'Atlético de Madrid i el Barça empata a 2 al Sadar amb Osasuna. Els blaugranes estan avui a 18 punts del Real Madrid.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions, com aquestes alerta als hospitals catalans per la falta d'infermeres. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Segons apunten des del Col·legi d'Infermeres de Barcelona, l'any 2012 es van perdre 5.200 infermeres. Els responsables dels centres sanitaris públics i privats busquen personal en comunitats autònomes que han acomiadat els reforços Covid. Ho explica Anna McPherson a La Vanguardia.
I Brussel·les ultima un pla per la compra conjunta de gas.
La Comissió Europea proposarà aquesta setmana la creació de reserves estratègiques de gas i la possibilitat que els estats membres puguin acollir-se a un esquema voluntari de compra conjunta. L'objectiu és que els països puguin fer front a períodes de desabastiment i l'augment descontrolat de preus, com ha passat en els últims mesos. Ho avança Guillermo abril al país.
I els alcaldes del Pirineu reclamen concreció al govern sobre els Jocs Olímpics d'hivern.
La majoria dels càrrecs locals veuen amb bons ulls acollir els Jocs, però demanen que se'ls faciliti més informació. Molts d'aquests alcaldes suposen a que la consulta ciutadana sobre la celebració dels Jocs es faci també fora del Pirineu. A més, demanen millores en connexions, sanitat i instal·lacions. Ho expliquen Cesc Maideu i Joan Abel Juste a l'Ara.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Catalunya ja ha superat el miler d'hospitalitzats per Covid. En concret, en són 1.013. Els pacients crítics també continuen pujant. En són 237 ingressats a les UCI catalanes. I els experts alerten que els pròxims dies els casos es dispararan a l'alça, previsiblement per l'efecte del pont de la Puríssima. Avui ja tenim, de fet, uns nivells d'infecció que doblen els de fa 10 dies. S'acosta, per tant, la primera prova de foc per al passaport Covid i la vacunació. A tot això, avui arriben a Catalunya 234.000 vacunes infantils. Es començaran a posar dimecres als nens d'entre 5 i 11 anys. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Aquest migdia Salut explicarà a partir de quan es pot demanar hora per fer-ho. L'objectiu és ampliar al màxim la immunitat en aquest grup d'edat on els contagis s'han disparat els últims mesos. Tot i que els experts coincideixen en que és molt poc probable que un infant desenvolupi formes greus de la malaltia, no és impossible i per això els pediatres recomanen vacunar-los assegurant que les vacunes són completament segures per a aquests menors.
I davant del creixement de la sisena onada, també avui Salut reprèn l'estratègia de vacunació amb dos vehicles mòbils, tal com va fer el juliol. Davant la situació actual, es vol accelerar també la vacunació amb tercera dosi a les persones d'entre 60 i 69 anys.
Només una quarta part dels vacunats en aquesta franja s'han posat ja la tercera dosi. Un primer camió començarà a vacunar a la zona de la Maquinista de Barcelona. El segon estarà a la zona metropolitana nord i iniciarà la vacunació dimarts i dimecres a Badalona. A aquests punts s'hi pot adreçar tota la població que es vulgui vacunar amb cita prèvia de les 9 del matí a les 8 del vespre. Es continua recomanant, però, que reservi dia i hora els punts de vacunació convencionals a vacunacovidsalut.cat.
I aquest cap de setmana, noves mobilitzacions en contra de l'aplicació del certificat Covid, tant a Barcelona com a Girona.
A la capital catalana, unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de la ciutat cridant llibertat i exigint el fi de les mesures restrictives. A Girona han estat unes 400. Els manifestants han recordat que a Espanya la vacunació no és obligatòria i que, per tant, no es pot demanar el passaport Covid. Algun dels lemes que es podien llegir a les pancartes era "no volem ser experiments" o "deixeu-nos créixer sants".
Mentrestant, Àustria ha aixecat el confinament general, però el manté per als no vacunats. A més, el govern austríac ha confirmat que la vacunació serà obligatòria en aquell país al febrer.
A partir d'avui, els no vacunats només podran sortir de casa per anar a la feina, on hauran de presentar una prova negativa cada 48 hores a fer compres essencials, passejar o fer exercici físic. No podran, per tant, accedir a botigues no essencials, restauració o llocs d'oci. Paral·lelament, quan la vacunació sigui obligatòria, incomplir-ho suposarà multes de fins a 3.600 euros pels majors de 14 anys.
A tot això, avui a casa nostra, a les 12, al migdia, el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, juntament amb el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, presentaran una campanya de promoció de la restauració durant les festes de Nadal, una campanya que arriba mentre tots els experts recomanen cancel·lar els sopars d'empresa i les trobades massives.
L'últim, Antoni Trilla, aquest cap de setmana, divendres, recomanava limitar-los al mateix conseller de Salut. El doctor Trilla ha recordat que aquestes són trobades llargues, sense mascareta i en llocs interiors, condicions que faciliten la transmissió del virus. Trilla ha assegurat que els contagis estan pujant més ràpid del previst i que ens estem acostant a un dels escenaris menys favorables dels que es contemplen.
Per cert, cada Colau ha suspès la seva agenda pública a l'espera dels resultats d'una prova PCR.
L'alcaldessa ha estat en contacte amb dues persones del seu nucli familiar que han donat positiu i que ha informat no tenen símptomes greus. Colau ha explicat en una publicació a Instagram.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
A partir d'avui, Renfe és NCF en Cooperación. Llança una promoció per viatjar a França el 2022. Viatja en trens d'alta velocitat entre Catalunya i França des de 15 euros. Els usuaris podran reservar amb descompte fins dimecres per viatjar amb els millors preus disponibles entre el 10 de gener i el 13 de juny. Més informació a renfe.com.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya. Al matí a Ràdio Estel. El bioritme del dia.
La Conselleria de Drets Socials ha obert una investigació per analitzar una adopció internacional i uns acolliments que va demanar Albert Benaiges als anys 90. El departament ha confirmat que l'adopció internacional se li va concedir, però que es desconeix si finalment va acollir també algun menor.
La investigació s'ha obert després que el diari Ara hagi publicat un reportatge amb una seixantena de testimonis que acusen d'abusos a l'excoordinador del futbol base del Barça. Albert Benaiges hauria abusat presumptament d'aquests alumnes mentre era professor d'educació física a l'Escola Barcelona.
Paral·lelament, Joan Laporta ha mostrat suport total a les possibles víctimes d'Albert Benaiges i ha assegurat que si el Barça hagués conegut el seu cas o els seus precedents, no l'hagués contractat.
El president del Barça ha garantit que si es detecta algun cas dins del club s'afrontarà amb màxima transparència i sense amagar-se. També ha afirmat que ja s'està col·laborant amb els Mossos per detectar si hi ha hagut algun cas dins del Barça.
La postura del Futbol Club Barcelona és de suport total a les possibles víctimes que hagin patit aquests actes reprobables que s'estan denunciant a l'Escola de Barcelona. Al Futbol Club Barcelona estem col·laborant amb els Mossos d'Esquadra amb una màxima transparència per aclarir si algun d'aquests actes s'ha produït en el si de la nostra entitat, i el que farem és sempre protegir i defensar els menors i les seves famílies.
En paral·lel, la Unió Esportiva Sants ha recordat que Albert Benaiges va estar vinculat durant més de 15 anys a l'entitat, fins al 1991. És per això que el club ha volgut fer un comunicat on ha condemnat i lamentat els abusos suposadament realitzats per l'exprofessor.
La UE Sants també s'ha posat en disposició de qualsevol exjugador que hagi patit qualsevol tipus d'abús i l'acompanyarà en el procés que la persona necessiti. Ha facilitat un correu de contacte per les possibles víctimes. El correu és uesans@uesans.cat.
El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha assegurat que es trobarà un acord sobre la llei de l'audiovisual dins del marc de la llei actual.
Encontraremos un acuerdo en el cual se cumpla lo que la Constitución manda, que las lenguas españolas que no son el castellano son objeto de especial protección. Eso se puede asegurar con cuotas de producción, con cuotas de distribución y también con apoyo directo de recursos a las producciones. Hay que buscar ese equilibrio y lo encontraremos en la ley.
Paraules que arriben amb l'última picabaralla entre Esquerra i Junts per aquesta llei. El vicepresident Jordi Puigneró ha qualificat d'engrunes que les plataformes audiovisuals com Netflix o HBO Max hagin de tenir un 6% del seu catàleg en llengües cooficials. I la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha retret a Esquerra que no hi hagi consens per tirar endavant la llei de l'audiovisual de Catalunya.
La presidenta del Parlament ha explicat que divendres Junts per Catalunya va demanar a la Junta de Portaveus incloure al proper ple el debat sobre aquesta llei, però que la proposta no va tenir el suport necessari per la negativa d'Esquerra i els Comuns. Borràs ha criticat que s'utilitzi la llengua en negociacions partidistes. Per cert, que el PP insisteix en el cas de l'escola de Canet. Després de parlar d'apartheid lingüístic, el portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, ha tornat a oferir la col·laboració de la seva formació a Pedro Sánchez per buscar una solució arran del cas de l'escola de Canet de Mar. Això sí, li demana resposta immediata.
El caso de la familia de Canet es esa imagen concreta de que el problema en Cataluña necesita una solución de Estado. Y el Partido Popular está diciendo alto y claro que aunque tengamos un presidente del gobierno que naturalmente no es de nuestra confianza, el Partido Popular tiene la obligación de decir a Sánchez, como decimos hoy, lo siguiente. El Partido Popular en positivo quiere ser parte de la solución en Cataluña para que todos los españoles en Cataluña puedan ver cómo la libertad y el respeto a la ley es la regla general y no solo la excepción en la regla.
Doncs a tot això, la família de Canet de Mar, que va reclamar més castellà pel seu fill, acusa el Departament d'Educació d'atiar sentiments d'odi entre la població. Ho fa en una carta que difós l'Assemblea per l'Escola Bilingüe, en la qual la família assegura que no vol convertir-se en un element mediàtic i que l'única cosa que ha fet és demanar el compliment de la llei. I anem als Estats Units. Joe Biden ha promès l'ajuda que calgui als estats que han patit les destrosses per la onada de tornados d'aquest cap de setmana. Els equips d'emergència continuen treballant per trobar supervivents. sota la runa. De moment n'hi ha 83, tot i que estem que puguin arribar fins al centenar.
Els estats més afectats són Arkansas, Tennessee, Missouri, Illinois i Kentucky. Aquest últim s'han portat la pitjor part i també el major nombre de morts, sobretot a la ciutat de Mayfield, que ha quedat completament arrasada. El punt més crític és una fàbrica d'espelmes a les afores de la ciutat, on hi havia més de 100 treballadors quan el tornado s'ho van portar tot. Encara es busquen una quarantena de persones.
I tornem a Barcelona. Un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han mobilitzat per exigir que la sortida de la crisi no passi per les retallades. La protesta convocada per Més Drets i Més Justícia Social ha reclamat, sobretot, la protecció dels serveis públics.
Camil Ros, secretari general de la UGT, ha explicat que aquesta manifestació vol actuar com a forma preventiva a les possibles retallades del govern. En la mateixa línia ha anat Javier Pacheco, el secretari general de Comissions Obreres, que ha volgut deixar clar que hi ha una altra manera de sortir de la crisi, diferent que la del 2012. Els escoltem a tots dos.
Volem situar el malestar social, volem situar la necessitat de polítiques abans que ens vinguin els governs dient que hi han d'haver retallades. En el fons, les organitzacions que formem part d'aquesta plataforma som les mateixes organitzacions que en el seu moment vam organitzar la plataforma Prou Retallades, la plataforma Catalunya Social. Ara no actuem de forma reactiva davant de les polítiques, sinó de forma preventiva, perquè creiem que aquesta crisi no l'hem de pagar la gent treballadora com ens van fer pagar l'altra. Per això ens mobilitzem i per això doncs, avui és un inici doncs, segurament de moltes més mobilitzacions.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
A més coses de l'actualitat d'aquest dilluns, ens fixem també en el que es publica a la premsa digital. El govern espanyol es prepara per les eleccions i compra material electoral per valor de 13 milions d'euros.
Segons el diari Voz Populi, la Direcció General de Política Interior ha publicat un acord marc per l'adquisició de material electoral. El procés d'adjudicació s'iniciarà al febrer del 2022. En concret, s'ha activat la compra d'urnes, cabines, impresos i kits d'oficina. Aquest mateix diari fa uns dies ja va publicar que el president del govern, Pedro Sánchez, contempla adelantar les eleccions generals al novembre del pròxim any.
I atenció, perquè a principis d'any el prospecte de paper dels medicaments desapareixerà a Espanya.
Es tracta d'una nova normativa que l'Agència Espanyola de Medicaments posarà en marxa substituint aquesta informació per un codi QR. En cas de no poder accedir per motius de bretxa digital, el centre farmacèutic de referència podrà expedir el prospecte en paper. La mesura només s'aplicarà a 46 medicaments d'una vintena de laboratoris i el 2024 es podria ampliar un cop feta l'anàlisi d'aquesta primera prova. Ho llegim al Nació Digital.
I s'esgoten en només mitja hora les 750 dosis que la Fira de Barcelona tenia per administrar ahir diumenge sense cita prèvia.
Això ha provocat que desenes de persones que hi estaven fent cues quedessin sense rebre la punxada, algunes de les quals era la segona dosi, fet que ha derivat en un malestar entre aquestes persones. No és la primera vegada que les vacunes disponibles als centres sense hora s'esgoten per atendre la demanda. Per això el Departament de Salut insisteix en la necessitat de demanar cita prèvia. Ho trobem a VilaWeb.
I ens fixem també més de prop en allò que passa al territori. Les multes ingressades als jutjats gironins cauen a la meitat.
En el que portem d'any han ingressat 929.000 euros, una xifra que suposa la meitat que l'últim any prepandèmic. Les dades del Consell General del Poder Judicial permeten constatar que els jutjats han tancat el tercer trimestre amb la xifra trimestral més baixa de tot l'any. És una notícia del Diari de Girona.
Cornudella de Montsant, el Priorat, tindrà caixer automàtic pagat per l'Ajuntament després de decidir-ho al poble, així, a través d'una consulta popular.
El poble de 964 habitants reclamava aquest servei des de ja fa temps. 87 persones s'han mostrat a favor que l'Ajuntament n'assumeixi els costos d'instal·lació i manteniment. L'alcalde de la localitat, Salvador Salvador, ha valorat positivament la participació registrada, així com també el resultat. La previsió del govern local és tancar un acord amb una empresa de seguretat per tenir aquest servei en un termini de 2-3 mesos. Ho destaca el diari Més Digital.
I a Andorra, el català mana com a llengua d'ús a casa entre la població escolar.
En concret, el 61% dels alumnes d'entre 11 i 18 anys de segona ensenyança, batxillerat i formació professional dels tres sistemes educatius asseguren que parlen en la llengua oficial al seu domicili, únicament o combinada amb altres llengües. Aquestes són les dades que es desprenen de l'enquesta sobre els hàbits lectors dels escolars, feta entre el febrer i l'abril d'enguany a través de més de 4.000 qüestionaris. Ho llegim al periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb els esports. El Barça no surt del pou i torna a ensopegar a la Lliga. Aquest diumenge empatat a 2 contra l'Osasuna, un resultat que deixa els blaugranes a 18 punts del Real Madrid, que aquesta nit ha guanyat el seu derbi, el madrileny, 2-0 amb l'Atlético de Madrid. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Després de la dura eliminació europea, els de Xavi Hernández tampoc aixequen cap a la competició domèstica. A priori, el d'ahir semblava un partit assequible, però s'ha anat complicant a mesura que passaven els minuts. Els dos equips han arribat al descans amb empat a 1 al marcador. El jove Nico González ha obert el marcador per al Barça quan només s'havien jugat 12 minuts. Més tard, David García ha pres a marcat pels navarresos. Només comença el segon temps, Abde ha desempatat el partit pel Barça i quan la victòria semblava assegurada, ha marcat Ximi Ávila al minut 86, provocant un empat que deixa els blaugranes vuitens a la classificació amb 24 punts a 18 del Madrid, que lidera la taula, i a 10 del segon classificat, que és el Sevilla. L'entrenador del Barça llançava aquest avís al final del partit.
Era importantíssim jugar a camp contrari i fer atacs posicionals i no ho aconseguim fer. I tenim un problema gran amb això, perquè és el moment de mantenir la pilota, defensar... A nosaltres ens costa molt defensar l'àrea i patir i segones pilotes i no estem acostumats. I, evidentment, ho hem entrenat aquesta setmana, no? Perquè ells viuen d'això, ells viuen de l'estratègia, de les segones pilotes, dels rebutjos, i ens han fet dos gols amb això. Això és... No pot ser.
Per tant, el Barça ho té pràcticament impossible per lluitar pel títol de Lliga aquest any, i més veient l'estat de forma del Real Madrid, que s'han portat al derbi contra l'Atlético per 2-0 amb gols de Benzema i Asensio. Els blancs són líders amb 42 punts. Per cert, que aquest migdia el Barça coneixerà els seus rivals a l'Europa League. El sorteig es fa a la 1 del migdia. Abans, a les 12, es farà el de la Champions.
Qui sí que té la Lliga ben encarada és el Barça femení, que aquest diumenge ha guanyat el Clàssic contra el Real Madrid per 1-3.
Les blaugranes han arribat al descans amb un còmode resultat 0-3 gràcies a dos gols d'Erica Martins i un d'Irene Paredes. Durant aquest segon temps, les catalanes s'han relaxat i les de Madrid han marcat el seu primer i únic gol de mans, que ha arribat dels peus de Kosovare Asllani al minut 52. Les blaugranes continuen invictes aquesta temporada.
I en motor, Max Verstappen es declara campió mundial de la Fórmula 1.
El neerlandès ha guanyat el Gran Premi d'Abu Dhabi amb un avançament a Hamilton en l'últim revolt de la cursa i s'emporta el seu primer títol mundial amb només 24 anys. El britànic ha quedat segon i ha perdut l'oportunitat d'aconseguir el seu setè títol. Igual així, Michael Schumacher, el tercer lloc de la cursa d'aquest diumenge, i es Marina, se l'ha emportat l'espanyol Carlos Sainz, que acaba el mundial cinquè.
I en bàsquet, el Barça guanya el Tenerife 75-60 en un partit enrocat.
Els blaugranes els ha costat trobar cistella i han acabat el primer quart 15-14. Mica en mica, els jugadors s'han anat trobant i han arribat a superar el marcador per 12 punts de diferència. Amb aquesta victòria, els de Jessica Vicius confirmen la seva segona posició en la classificació a un triomf del Real Madrid. Ara, el Barça afronta una setmana de doble partit a l'Eurolliga. Demà contra l'Estrella Roja i dijous contra el Panathinaikos. Pel que fa als altres equips catalans que han jugat aquest cap de setmana, la penya ha guanyat el Betis 84-82 i ja és tercer, i el Baxi Manresa ha superat el Gran Canària 80-82.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I amb música arribarem, com sempre, al punt de 8:45 del matí. Avui, 13 de desembre, que és l'aniversari de Peter Cetera, cantant, compositor i baixista de la banda Chicago, en fa 77, i així sona Glory of Love. As we're both lying here, there's so many things I wanna say. I will always love you, I would never leave. See?
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dilluns, és 13 de desembre. Avui farem tertúlia amb la Sara González, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pidacabanyes, com sempre, a partir del punt de les 9, per analitzar el que ens porta aquest dia. Abans haurem entrevistat a la Pilar Apolo, és psicòloga i la responsable de relacions institucionals de la Fundació Vicky Bernadet. Amb ella volem parlar de tot el que torna a aflorar a partir del cas Benaiges, de la debilitat dels menors, de la impunitat amb què sovint són abusats, de com d'important seria ara acompanyar-los en moments així, de com és d'important que no se sentin sols en aquests moments en què tocarà denunciar i, per tant, també reviure, de què falla en el nostre sistema escolar i de protecció i d'allò que sovint fa més por de preguntar-nos si realment podem evitar situacions com aquestes. Deia jo en començar el programa que quant de dolor, quanta impotència i quants... què hi hauríem pogut fer que s'han d'estar preguntant ara moltes persones. Quanta indefensió, en definitiva, en la infància, quanta valentia ara entre els que denuncien. Ells necessiten de la justícia i de la policia i que aquesta justícia i aquesta policia entenguin que el seu ha de ser un procés també de reparació i que no s'hi val a revictimitzar aquestes víctimes i a fer-les passar innecessàriament per un calvari. Avui en parlarem amb temps de tertúlia abans, però, evidentment, haurem escoltat la Pilar Apolo amb molta atenció. Avui és dilluns i aquests són els titulars més destacats del dia. Catalunya supera els 1.000 pacients ingressats als hospitals per Covid i a les UCI ja hi ha més de 200 ingressats, molts no vacunats. Els experts alerten que les dades empitjoraran els pròxims dies, que es començaran a detectar els positius infectats durant el pont de la Puríssima. Salut reforça la vacunació amb dos camions que es mouran per diferents punts per posar vacunes sense cita prèvia. També s'insisteix a les persones d'entre 60 i 69 anys que es posin la tercera dosi per fer front amb més seguretat a aquesta sisena onada. Avui que sabrem quan es pot començar a demanar hora per vacunar els nens de 5 a 11 anys. Aquest dilluns arribaran 234.000 vacunes pediàtriques a Catalunya, que es començaran a administrar aquest dimecres. El Departament de Drets Socials ha obert una investigació per analitzar una adopció internacional i uns acolliments demanats per Albert Benaiges als anys 90. El Departament ha confirmat que l'adopció internacional se li va concedir, però que es desconeix si finalment va acollir algun menor. Als Estats Units, els equips d'emergència continuen buscant supervivents després dels tornados que han arrasat diverses ciutats. El president nord-americà Joe Biden promet que l'ajuda arribarà a tots els estats per fer front a les nombroses destrosses. A casa nostra, un miler de persones es manifesten a Barcelona per demanar al govern espanyol que la situació econòmica no es tradueixi en noves retallades per culpa de la pandèmia. La manifestació va ser convocada pels sindicats majoritaris. Un dilluns en què el preu de la llum marcarà el tercer dia més car de la història amb un preu de 268 euros al megawatt-hora, Europa anunciarà ara sí una compra de gas conjunta per intentar contenir el preu de la llum. La mesura ha de ser avalada, però, pels estats membre. I el Barça més lluny del Madrid, que consolida el seu lideratge. Els blancs guanyen 2-0 l'Atlético de Madrid en el seu derbi i el Barça empata a 2 a El Sadar. Amb Osasuna, els blaugrana estan ara a 18 punts del Real Madrid. Com sempre, a aquesta hora tanquem els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada li farem un cop d'ull al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. Ens llevem amb un ambient fred arreu de Catalunya i amb boires. Unes boires estan presents ara mateix a molts punts de l'interior del prelitoral, però que amb el pas de les hores a poc han d'anar desapareixent. El Pla de Lleida s'aixecaran i no acabaran de marxar tot el dia, però vaja, la visibilitat millorarà respecte a les primeres hores del dia. A banda d'això, també parlar de la presència d'alguns núvols poc importants a punts de la costa de Tarragona, del sud de Barcelona, i a la resta lluirà un bon sol, amb vents que seran bastant fluixos, amb vents amb règim de marinades. Les temperatures, doncs avui un pèl més baix baixes que les que tenim ahir, però vaja, al centre del dia molt de fred tampoc en farà, i això sí, ara al matí ens hem d'abrigar. De cara demà, una jornada semblant a la d'avui, amb sol durant bona part del dia, la presència també de boires, demà seran una mica més persistents a les comarques del Pla de Lleida, també a la Depressió Central, boires que s'aixecaran cap a migdia, i les temperatures demà seran una mica més altes que les d'avui. De cara als propers dies no esperen canvis significatius.
Gràcies, Jordi. Del temps cap al trànsit, anem al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora segueix el matí de congestió pel que fa a les entrades de Barcelona. Ara les vies amb més retencions són les rondes en sentit Llobregat. A la B20 tenim retencions des del tram de Roquetes fins a Sant Gervasi, en total 8 quilòmetres amb alguna aturada en tot aquest tram, i també la ronda litoral molt congestionada també en sentit Llobregat des del tram del Nus del Besòs fins al Port Olímpic són 5-6 quilòmetres també de congestió. Per entrar cap a Barcelona ara queden retencions de 4 quilòmetres per la C58 a Montcada, també en aquest tram hi ha 4 quilòmetres de retencions en sentit Terrassa, i també per la A2 ara són 8 quilòmetres de congestió des de Pallejà fins a Cornellà, també 8 quilòmetres per la B23 des de Molins de Rei fins a Esplugues de Llobregat. En tots dos casos, com sempre, en sentit Barcelona. També queda congestió al tram de Mollet, Parets del Vallès, tant a l'AP7 com a la C17 en els dos sentits de la marxa, i també destaquem, si heu d'anar cap a Ponent, a aquesta hora hi ha vist per boira molt densa a l'autovia 2 en tot el tram de 40 quilòmetres des del Pla d'Urgell fins al Segrià. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passen 7 minuts del punt de 8:45 del matí. Farem una pausa per la publicitat i en tornar parlem amb Pilar Polo, que és la psicòloga i responsable de relacions institucionals de la Fundació Vicky Bernadet, aquí en directe, al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
Els murs de la salut mental afecten a tothom. Ajuda'ns a trencar-los. El 19 de desembre col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. La marató que trenca murs.
Aquestes festes regaleu una subscripció a Serra d'Or.
Un regal que dura tot l'any.
Amb opinions, art, música, espectacles i lectures.
I pels més petits, Piu Piu.
Amb còmics, retallables, contes, cançons i passatemps. Serra d'Or i Piu Piu. Més de 50 anys acostant a grans i petits tot allò que fa referència a la nostra cultura.
Truqueu al 93 245 0303 o entreu al web www.pamsa.cat.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest divendres el diari Ara publicava un extens reportatge en el qual explicaven com l'excoordinador del futbol base del Barça, l'Albert Benaiges, hauria abusat sexualment d'alumnes durant més de 20 anys mentre era professor d'educació física de l'Escola Barcelona, al barri de les Corts de la capital catalana. Aquest reportatge es va publicar divendres, com us dèiem, al diari Ara. De fet, us ho vam explicar també, ens en vam fer ressò en aquest programa. En aquell reportatge apareixien els testimonis d'una seixantena de persones, molts d'ells alumnes, exalumnes d'aquella escola. Molts d'ells han fet ja una denúncia formal del cas, més enllà d'explicar-ho públicament. Al llarg del cap de setmana hem anat coneixent d'altres testimonis a partir d'aquest cas. Avui us explicàvem, a més, que el Departament de Drets Socials obrirà també una investigació que anirà una mica més enllà, perquè Albert Benaiges va demanar una adopció internacional que se li va concedir ja fa uns anys, als 90, també havia demanat alguns acolliments, que no està clar si finalment se li van concedir o no. Hi han anat apareixent episodis del passat professional de Benaiges, en aquest cas a Mèxic, on sembla que també va treballar en un club que va acabar prescindint d'ell justament per queixes de famílies, per la seva actitud i comportament amb alguns dels nens d'aquell club. Per entendre més bé aquest fenomen, perquè molts es posen les mans al cap, no?, quan veuen un cas com aquest amb una seixantena de testimonis i molts d'ells posant denúncies i es pregunten, i això ens preguntem, com pot passar? Com pot ser que es produeixin aquest tipus de situacions? La Pilar Polo és psicòloga i també la responsable de relacions institucionals de la Fundació Vicky Bernadet. Senyora Polo, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, quan parlem d'un cas d'aquesta magnitud, amb aquesta seixantena de testimonis, són moltíssimes persones, una seixantena de persones parlant d'uns fets com aquests que surten a la llum i que de cop i volta descobrim ara. I com pot ser que fins i tot en l'entorn d'aquestes persones, sent-ne tantes, no es pogués saber res, no?
Bueno, possiblement hem de posar les coses al seu lloc. Això passa als 80-90, on parlar d'abusos sexuals era gairebé impossible. Penseu que fins que no hem pogut posar-li nom a les coses, tots aquests fets eren coses que, bueno, que no et queixis, és el profe, és el poder, no? I durant molt de temps els nens no tenien dret a queixar-se gairebé, no? Perquè, clar, pel que jo sé, en aquest cas van haver algunes queixes a direcció i no es va fer res, no?, per exemple. Per tant, bueno, el que passa és que les persones poderoses fan ús del seu poder per intentar que ningú no parli o que no es mogui res del seu estatus, no?
Clar, aquest silenci, no?, és segurament la llosa més greu i més dura que ha envoltat l'abús infantil durant molt de temps, no?
I continua.
I continua.
Però, i continuem. Hem avançat molt, però continuem tenint... S'ha d'entendre que l'abús sexual sempre el produeixen persones de l'entorn de confiança dels infants que tenen un estatus de poder i que els nens i les nenes no tenen aquest poder. I, per tant, imposar el silenci sota amenaça o a partir de la vergonya o de que no et creuran per una criatura és molt difícil trencar-lo si ningú no li dona permís per parlar. Per això és tan important que en espais com el que estem fent ara puguem explicar, no?, de la importància de donar permís per parlar als nens i a les nenes, de posar-los paraules perquè puguin explicar que hi ha coses que estan vivint que no els agraden, no? O no només que no els agraden, que els fan sentir estranys, que jo crec que és un concepte molt interessant, no? Un nen i una nena ha de poder explicar a algun adult coses que li fan sentir estranya. I a partir d'aquí veure si això és sa o no.
Que és important que els nens tinguin aquest espai per parlar, però a jutjar pel que ha passat en aquest cas o pel que hauria passat en aquest cas, que també que qui escolta se'ls cregui, no?
Evidentment. Per això necessitem societats formades, societats que entenguin que quan els nens parlen difícilment menteixen i, en canvi, les persones adultes a vegades fan servir el seu poder per tenir conductes abusives.
Avui podria passar un cas com aquest, amb tantes persones afectades i que hi hagués aquest silenci, una escola, ho dic perquè ara mateix tenim uns protocols, no?, d'actuació a Catalunya, sí, que a partir del que ha anat passant doncs, s'han posat damunt de la taula, s'han millorat, perquè fins i tot, per exemple, no?, en el cas dels maristes es va detectar que hi havia qüestions que no havien acabat de funcionar, no?, per exemple, i s'han implementat modificacions.
Malauradament continuen passant casos en les que hi ha més d'un infant afectat, val? I en entorns en el que hi ha infants, i per tant, quan pensem en entorns on hi ha infants, hem de pensar en un educatiu en sentit ampli, esportiu o cultural, val? Que és on podem tenir un grup gran d'infants. Malauradament, a dia d'avui continuem tenint casos en els que hi ha afectats 4, 5 i 10 nanos, però el que sí que estem veient és que això no s'allarga al llarg dels anys, sinó que en un any més o menys esclata. Val? Però
clar,
sí.
És normal que a l'entorn d'una persona a la qual s'assenyala d'aquests possibles casos d'abús que s'hauran d'investigar, el vagi perseguint aquesta xacra? És a dir, que aflorin aquests casos aquí, que vegis que va estar treballant a Mèxic i que allà li va passar una cosa semblant a la que havia passat a Barcelona i que ara està començant a aflorar, que el Barça també hagi dit que ara s'hi posaran, evidentment, doncs perquè el senyor Baneixas va treballar molt de temps al Barça i que també hauran de mirar què és el que hagi pogut passar.
Bueno, és el que tothom hauria de fer, no? Jo crec que a mi... Bueno, nosaltres com a entitat el que entenem és que les persones que treballen amb infants tenen una responsabilitat afegida, no? És educar, però a part és oferir un bon tracte. I que quan això no passa, la resta de personal ha d'estar atent per intentar avisar de que hi ha coses que no funcionen, perquè al final és molt important que els infants estiguin ben tractats. A partir d'aquí, amb els rumors és difícil actuar, però sí que és veritat que s'ha de tenir... Quan hi ha molts rumors, s'ha de tenir una idea de fer algun tipus de supervisió. Això no es va fer i es farà posteriori, no? Ara es farà un repàs i es farà una revisió de com han estat les conductes d'aquest senyor en diferents ambients. Si això s'hagués fet abans, que és supervisar la feina que fa una persona, possiblement s'hauríem estalviat aquesta situació d'avui dia d'avui.
Ara tenim aquesta seixantena, com a mínim, de testimonis que ja han anat apareixent, persones que moltes d'elles han posat una denúncia i, per tant, ara es posarà en marxa tot un procés penal i possiblement judicial si la investigació policial doncs, així ho acaba avalant. És un procés en el qual s'hauria de donar una ajuda i un tractament especial a totes aquestes persones que fan aquest pas després de tants anys de denunciar?
Sí, si ho consideren elles, sí. Una qüestió que pot passar en el cas judicial és que molts dels casos que es denunciï hagin prescrit i, per tant, no tindrà recorregut penal, però sí que ha tingut un recorregut social, cosa que és molt interessant.
Però per elles tindrà un recorregut també emocional, no? És a dir, per a moltes d'aquestes
sí,
persones,
per
probablement, més enllà de
sí.
com acabi, no? Des del punt de sí. vista tècnic o legal, el procés emocional que viuran a partir d'ara del pas important de valentia de denunciar i el que els ve ara seran moments complicats, segurament, o d'una gestió emocional intensa, no?
Serà complicat perquè serà tornar a reviure tot el que han viscut, haver-se de posar davant de... Bueno, encara que sigui només davant de la seu judicial per fer-hi aquesta denúncia. Ho hem fet en grup, suposo que això donarà un suport entre ells i elles, però sí que és veritat que moltes d'aquestes persones estaria molt bé que tinguessin un espai personal per poder anar col·locant tot allò que van viure o que estan vivint en aquest moment. Sempre els sí serà més fàcil. Jo recomanaria tenir aquest espai personal per poder anar avançant.
Fins i tot entre ells?
Sí, bueno, el fet que l'hagin fet una denúncia grupal segurament això podrà ajudar que en els moments que un defegeix l'altra persona pugui tirar, no? O pugui escoltar o puguin entendre's gairebé mirant-se els sentiments que tenen. Això sempre ajuda, però tenir un suport professional també és molt interessant, perquè hi haurà moments que no entendran el que està passant o no entendran els sentiments que tenen, i quan algú li pot explicar per què els tenen i què passarà, sempre ajudarà.
Per què hi havia aquest mur de silenci a l'escola a Catalunya?
Perquè hi ha hagut un mur de silenci sempre que s'hem parlat d'aquests temes, doncs perquè fa molta vergonya, perquè aquí això no passa, perquè el nostre estatus quedarà malmès, perquè els nens a vegades potser s'ho estan inventant, perquè aquesta persona és molt poderosa i si nosaltres obrim la boca ens matxacarà. No sé, hi ha moltes raons i totes van cap al mateix, cap al poder.
Passa que estem parlant dels més indefensos, no?, de la nostra societat, és a dir, els nens.
Sí.
Si no els protegim nosaltres, no tenen un mecanisme de prevenció, de protecció, i a Catalunya la meitat de les víctimes d'abusos sexuals són menors d'edat.
Sí, sempre. Són els més indefensos, els més vulnerables, els que pots assegurar-te amb molta més facilitat que estiguin callats, no?, i callades. Per tant, sí, per això és una feina tan important del món adult mirar cap al món de la infància, perquè tots som infants que hem fet anys, i entendre que o els cuidem i les cuidem molt bé, o acabarem tenint adults amb una qualitat de vida molt pitjor de la que haurien de tenir.
Clar,
i
això,
que les experiències que vivim a la infantesa ens acompanyen tota la vida.
En aquest sentit, deies, és molt important que els nens tinguin aquest espai per ser capaços de parlar d'aquestes coses que considerin estranyes. Aquest és un espai que s'ha de cultivar a casa o que s'ha de fomentar a l'escola?
A tot arreu. Els nens i les nenes han de tenir veu. Els nens i les nenes han de tenir persones al voltant que puguin escoltar qualsevol cosa sense posar cares rares. Els nens i les nenes han de tenir paraules per explicar allò que els passa. I les paraules les hem de posar als adults. I això significa que hem d'acabar amb les nostres vergonyes i les nostres pors per parlar de qualsevol cosa. Els infants entomen qualsevol tema si tu els hi parles des de la tranquil·litat. Podem parlar de qualsevol cosa amb els infants. I està demostradíssim. Hem de ser capaços de fer una bona educació afectiva sexual, hem de ser capaços de parlar de bon tracte, hem de ser capaços de posar els drets de la infància per davant de tot, i hem de parlar de violència, hem de parlar d'abús sexual, hem de parlar de maltractament, hem de parlar de bullying, hem de parlar de qualsevol situació que els pugui afectar.
Quin és el procés psicològic que pateixen aquests nens, nenes, adolescents que en el seu dia doncs, van poder viure aquestes situacions d'abús, que van passar silenciades, que han passat els anys, no?, i que fins i tot en un moment determinat poden rebre, com ha passat en aquest cas, la trucada d'un periodista, no?, que molts anys després els digui: escolta'm, sé que tu anaves a aquella escola, sé que tal professor estava a la teva escola i que era professor teu, no?, i sabem que feia aquestes coses. Quin és el procés psicològic, no?, que pot viure una persona des del moment en què ho va viure quan era jove adolescent fins que segurament en la seva edat adulta veu com allò aflora, conegut per tercers, no?, allò que pensava que mai ningú sabria i que havia callat potser per aquesta por al silenci. Ara hi ha un tercer que li diu: sabem que allò passava.
Doncs el fet de que no l'hagi pogut dir de motu propi, sinó que hagi estat un tercer que ho digui, no és beneficiós, perquè segurament aquesta persona no està preparada per entomar tot això que arriba. Però si té suport, simplement ho podran portar o ho portarà molt millor. El procés psicològic de cadascú depèn de moltíssims factors, depèn de com has col·locat tu les vivències, depèn de la pròpia capacitat de resiliència de cadascú, de si quan tu vas fer algun comentari la resposta que has tingut a l'entorn ha estat més positiva. Jo crec que en aquest cas el que és positiu és que crec que tothom creu allò que diuen, que no ho posen en dubte. I això serà molt positiu per ells, per elles.
La consellera d'Igualtat i de Feminismes, la Tània Verge, deia el Tot anirà bé fa una setmana i mitja, encara no, que un de cada cinc infants ha patit abusos sexuals a casa nostra. Un de cada cinc. Clar, la xifra és demolidora.
Bueno, són les dades que són del Consell d'Europa, són les dades amb les que ens movem a nivell europeu, que són dades que surten sempre, eh? Sí, és demolidor. Ens hauríem de parar una mica, aturar-nos tot i pensar què fem amb la nostra infantesa, no?, per permetre que un de cada cinc hagin tingut aquesta experiència no volguda, no entesa, no compresa, moltes vegades basada en les amenaces o en la traïció de la confiança i com això afecta a posteriori, sí, ens hauríem de mirar.
Molts casos afloren quan tenen relació amb una escola, amb un professor, no? Perquè més acostumen a ser casos que acaben afectant a diversos nanos. La majoria de casos, però, d'abusos sexuals a menors es produeixen a l'escola o és en l'àmbit privat, en l'àmbit de la família?
No, és en l'àmbit familiar.
En l'àmbit familiar.
La majoria és l'àmbit familiar. El que passa és que normalment en l'àmbit familiar tenim un o dues víctimes, en una escola podem arribar a tenir 60. Aquesta és la diferència.
Però, en canvi, en aquest àmbit familiar, segurament aquest mur de silenci potser encara és més difícil de trencar fins i tot a dia d'avui, perquè no hi ha un protocol clar, no?, que puguis aplicar.
El protocol sí que existeix. La dificultat és que algú t'expliqui que està passant alguna cosa.
No, clar, això em refereixo.
Tornem al silenci, sí. Els protocols, al moment que... I ho estem veient, moltes escoles, al moment que algun infant explica una situació que passa a casa, obren protocol i es comença a activar les situacions que s'han de fer. El problema és que si ningú no t'ho explica, tu no ho saps, no? Llavors, per tant, tornem a posar paraules i al donar permís per parlar.
Hi ha una realitat que més d'una vegada persones que treballeu en aquests àmbits, no, poseu damunt de la taula, que és, la necessitat de que hi hagi professionals que estiguin ben formats per ser capaços de detectar, no?, i de tractar aquestes situacions, i també de millorar, no?, les coordinacions entre departaments i dins dels propis departaments, no?, per gestionar molt bé, no?, totes aquestes mesures de prevenció, de protecció, de detecció, no?, fins i tot d'aquests possibles casos amb petits senyals, no?, de nens que potser no els verbalitzen, però que potser algú amb una bona formació pot arribar a ser capaç de detectar que alguna cosa estranya passa.
La formació és fonamental perquè al final serveix per desmuntar falses creences sobre l'abús, i això ajuda a entendre què és el que estan vivint els nens i les nenes, i entendre per què una persona ho ha explicat tan tard, i entendre per què pot tenir sentiments ambivalents. Per això la formació és fonamental. I les coordinacions, evidentment, també. És a dir, tota la feina que es pugui fer en xarxa per aconseguir posar l'infant en el centre millorarà moltíssim.
Es poden arribar a erradicar realment aquest tipus de comportaments de la nostra societat si malauradament les xifres demostren que ja estan tan arrelats i que sovint es fan en aquesta impunitat del silenci?
Jo, que soc molt optimista, crec que no, però sí que crec una cosa. Crec que jo no puc evitar que una criatura pateixi una situació abusiva, però podria evitar que es repeteixi. Això és el que crec que és l'objectiu. Perquè si a la primera, que sent una cosa que no li va bé, que no li agrada, que li s'estranya, o explica i algú actua, no es repetirà. I això us puc assegurar que és molt beneficiós.
A mesura que han anat apareixent aquestes informacions des de divendres, que han estat diversos els testimonis que han volgut parlar, no?, a través dels mitjans de comunicació aquest cap de setmana, ja fossin directament alguns d'aquests, aleshores, nens i nenes, diguem-ne, o preadolescents, però també a partir d'alguns pares, hi ha hagut alguna cosa que li hagi sorprès o li hagi estranyat a la Pilar Polo, o tot és bastant de manual?
Tot és de manual. A mi el que em sobtava és que no apareguessin casos d'esport. Val? Però, bueno, ja han aparegut. I per tant, intentarem que tots els àmbits tinguin... Que ho estan fent, eh? És a dir, el lleure ha fet molta feina, l'esport està començant a fer molta feina, l'escola està fent molta feina, la cultura està fent molta feina... Però sí, és important que es visibilitzi que tots els espais de protecció, que són tots aquests, a vegades hi ha persones que se n'aprofiten. I, per tant, hem d'aconseguir que siguin espais molt més segurs del que ja ho són.
Quan deies que t'estranyava que no haguessin sortit més en el món de l'esport, per què ho dius? Perquè n'hi ha més dels que expliquem als mitjans de comunicació?
Bueno, perquè si mires el que està passant a Anglaterra, on gairebé cada dia apareixen casos, no?, de tots els esports, aquí no sortien, no? Uh-huh. I hi ha molts nens i nenes que fan esport. I llavors, bueno, en principi... Les estadístiques ens diuen que allà on hi ha nens poden haver-hi figures que fan aquest ús abusiu d'aquestes criatures, no? Per tant, a mi és el que ens optava, però jo crec que estem en la línia ja de visibilitzar les coses, de trencar silencis, de posar-li nom a les coses i a partir d'aquí començar a treballar.
És una gran mostra de valentia que hi hagi aquest grup d'alumnes que hagin decidit posar-se d'acord després de tant de temps per denunciar els fets?
Sí, clar, sempre ho és. És molt difícil donar la cara i explicar que t'han passat coses que són força vergonyoses. Per tant, sí, s'ha d'aplaudir.
Segurament perquè estem parlant, en el cas d'aquest professor, perquè és una persona que quan ells eren petits era una persona que els imposava pel simple fet de ser professor, no? I perquè després...